Migdia. Amb Marta Pardell.
El Tribunal Superior de Justícia absol els membres de la mesa del Parlament encapçalada per Roger Torrent per haver tramitat propostes sobre l'autodeterminació i contra la monarquia l'any 2019. Ha estat una decisió per majoria amb un vot particular contrari. Així doncs, tant Torrent com Josep Costa, Eusebi Capdepedrós i Adriana Delgado eviten la inhabilitació i les multes que els demanava la Fiscalia. Roger Torrent ho ha celebrat amb aquestes paraules.
Avui es preserva la llibertat d'expressió del Parlament. En aquesta casa s'hi ha de poder parlar de tot. I avui ens reafirmem que s'hi pot parlar de tot, que vol dir de tot allò que volen els diputats i les diputades.
El tribunal descarta la desobediència perquè creu que les providències del Constitucional permetien més d'una interpretació. També constata que no ha quedat acreditat que els acusats volguessin desobeir els mandats de l'alt tribunal. És dimecres 23 de novembre de 2022 i tenim més titulars. Un 13% de les dones i un 10% dels homes de Barcelona han pensat a suïcidar-se algun cop, tot i que només el 3% de dones i el 2% d'homes diuen haver-ho intentat. Núria de José Gomar.
Són dades de l'enquesta de Salut Pública que es fa cada 5 anys i que ha fet aquesta pregunta per primera vegada. L'estudi constata un empitjorament de la majoria d'indicadors, però especialment dels de salut mental, com explica la regidora de Salut, Gemma Tarafa.
Tots els indicadors que tenen a veure amb la salut mental de la nostra ciutat empitjoren. Un 31% de les dones estan en risc de tenir malestar, diguéssim, en salut mental, una mala salut mental, i un 21,6% dels homes estan en risc de tenir una mala salut mental.
Preocupació als hospitals pel pic d'infeccions respiratòries, sobretot en infants, que està col·lapsant molts serveis d'urgències.
Els sindicats denuncien esperes de més de 12 hores a l'Hospital del Mar de Barcelona i el de Sant Joan de Déu de Sant Boi. També s'han registrat col·lapses a les urgències pediàtriques dels Germans Trias i Pujol de Badalona o del Parc Taulí de Sabadell.
Els usuaris de la bicicleta han crescut un 40% els últims 3 anys a tot Espanya.
Prop de 20 milions de persones ja fan servir aquest mitjà de transport amb freqüència, segons el baròmetre de l'àrea metropolitana de Barcelona. València, Barcelona i Màlaga són les ciutats on més s'utilitza la bicicleta per anar a treballar.
En cultura, el Caixa Fòrum de Barcelona obre una finestra a les col·leccions privades de 10 artistes, a Déus, Max i Savis.
Una exposició que es podrà veure fins al 2 d'abril. Obres de Miquel Barceló, Joan Miró o Antoni Tàpies dialoguen amb les peces del passat i d'altres cultures que fan servir d'inspiració als seus creadors.
Pel que fa als esports, el Catalunya Stars arriba aquest dissabte a Girona amb totes les entrades venudes. Eduard Cabré.
Fontejau acollirà la 5a edició del Catalunya Stars, que reuneix les 30 millors actuacions del patinatge artístic català. Avui s'ha presentat la gran cita que un any més es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma Xala.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores, un cop ja s'ha superat aquest episodi, aquest temporal de vent que ha afectat Catalunya. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. La temperatura ja ha anat pujant durant aquestes últimes hores. Parlem d'aquests valors que es mouen entre els 20 i 22 graus. La temperatura més alta la trobem a Tarragona amb aquests 23 graus o bé a Alcanar amb aquests 24 graus. I en canvi, cap a les valls del Pirineu encara en parlem d'aquests valors de 8 a 10 graus. S'espera que la temperatura pugui anar pujant progressivament durant aquestes hores més immediates, però continuarem parlant d'aquest ambient fresc més cap a l'interior. De cara a la tarda parlarem ja de més domini del sol, amb tan sols restes de núvols que tendiran a deixar el cel puntualment mig ennuvolat i de poca precipitació. Sí que és cert que cap a la zona del Pirineu el cel estarà una miqueta més ennuvolat. Això tot és el Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció Núria de José Gomar i coordinant Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Tribunal Superior de Justícia absol els membres de la mesa del Parlament, encapçalada per Roger Torrent, per haver tramitat propostes sobre l'autodeterminació i contra la monarquia el 2019. Acusats de desobediència s'enfrontaven a penes d'inhabilitació i a multes. Dos dels acusats, però, Josep Costa i Eusebi Capdepedrós, han anunciat un recurs perquè volen que una instància judicial superior reconegui la inviolabilitat del Parlament. En canvi, la sentència ha estat celebrada per Roger Torrent i Adriana Delgado des de la mateixa cambra, on avui hi ha ple, i també des de l'hemicicle. S'ha reaccionat a la decisió judicial. A Lleida, Ramon Carvajal, bon dia, Mont.
Bon dia, Marta. L'expresident del Parlament i conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha celebrat l'absolució de l'antiga mesa del Parlament, no tant perquè a nivell personal els treu un pes de sobre, dit, sinó perquè es preserva la llibertat d'expressió i ho considera bona notícia per la institució i per la democràcia.
És bona per aquesta institució, és bona pel Parlament de Catalunya, és una bona notícia per processos ja oberts, per causes obertes, però sobretot també és una molt bona notícia per futures meses. Que no pot ser que que hagin de fer la seva activitat ordinària sota l'espasa de Damocles de la judicialització permanent de la seva activitat.
La notícia de l'absolució ha arribat enmig de la sessió de control al govern i la vicepresidenta del Parlament, en funcions de presidenta, Alba Vergés, ho ha notificat i celebrat alhora mentre els diputats independentistes, els comuns i alguns socialistes aplaudien de peu.
Se'l jutjava per haver permès el lliure debat parlamentari en aquest hemicicle, precisament. Considerem inacceptable aquesta judicialització de la política de la que han estat víctimes per exercir els seus drets i per exercir els drets de totes i tots.
El president Pere Aragonès ha abraçat el conseller Roger Torrent, que era al seu costat, i en la seva primera intervenció ho ha celebrat amb aquestes paraules.
Parlar sobre autodeterminació i sobre monarquia en aquest Parlament no és un delicte, i l'1 d'octubre tampoc va ser un delicte, i per tant estic convençut que també guanyarem aquesta batalla.
La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha volgut donar suport també als diputats d'Esquerra, Josep Maria Jové, Lluís Salvador, i a la consellera Natàlia Garriga, a qui se'ls ha obert judici pel referèndum de l'1 d'octubre, i ha criticat que la derogació del delicte de sedició pugui agreujar penes a activistes i manifestants. El president aragonès li ho ha negat, concretament ha dit: tenim una oportunitat per delimitar l'actuació del poder judicial en contra de l'independentisme.
Seguim amb tu, Monja, que més enllà d'aquesta sentència, els pressupostos han centrat avui la sessió de control al govern que s'ha fet a la cambra. El president aragonès ha assegurat que els portarà al Parlament en les pròximes setmanes i s'ha embrancat amb el cap de l'oposició, Salvador Illa, més per una qüestió tècnica que no pas de fons. Per primera vegada, de fet, Aragonès ha animat Illa a fer propostes per incloure els comptes.
Sí, el cap del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que no hi ha cap negociació sobre pressupostos, només converses, i s'ha queixat que no els fan arribar la documentació que demanen al govern.
Puc arribar a entendre, senyor Aragonès, que les dues coses, la de la política útil i seriosa, li resultin estranyes. De fet, ho constato bastant sovint. Vostè sabrà amb qui compta i amb què compta. Amb nosaltres així, d'aquesta manera, no. I recordi que té un dubtós honor de presidir el govern més dèbil dels darrers 40 anys a Catalunya.
El president aragonès li ha dit que hi ha documents que només es poden facilitar al final del procés, quan ja hi ha acord, i per primera vegada l'ha convidat a fer propostes per afegir-les al projecte.
Hi ha hagut converses, jo espero que en els propers dies aquestes converses puguin avançar. Vostès també tenen l'oportunitat de fer-nos arribar propostes, ho sap des de la trobada que vam tenir vostè i jo. Les propostes que aconsegui que siguin importants, facin-les arribar per poder-les incorporar en el projecte de pressupost, si hi ha acord.
Jéssica Albiach, dels Comuns, ha alertat sobre la situació del sistema sanitari, i Aragonès ha dit que vol aprovar el decret que portaria 376 milions d'euros més al Departament de Salut.
I encara en política, els diputats del Congrés hauran de votar demà un a un, en veu alta i a peu dret, la presa en consideració de la reforma de la sedició.
I és que el Partit Popular ha demanat que la fórmula de votació sigui per crida. Segons estableix el reglament del Congrés, es podrà forçar que sigui així quan ho demanin una cinquena part dels diputats. Un requisit que els populars compleixen. La intenció de sol·licitar el vot per crida l'ha anunciat la portaveu del Partit Popular al Congrés, Cuca Camarra, que ho ha justificat perquè el partit vol posar en evidència el posicionament dels socialistes.
Notícies en xarxa.
Un 13% de les dones i un 10% dels homes de la ciutat de Barcelona ha pensat a suïcidar-se alguna vegada a la vida, tot i que només el 3% de dones i el 2% d'homes declaren haver-ho intentat. Són dades de l'enquesta de salut pública que es fa cada 5 anys i que ha fet aquesta pregunta per primera vegada. Un estudi que en general constata un empitjorament de la majoria d'indicadors, excepte el de l'esperança de vida, que després de la pandèmia torna a recuperar-se. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. L'enquesta posa de manifest que els problemes de salut mental han crescut notablement els últims 5 anys. En concret, en el cas de les dones, el risc ha crescut un 50% i ja afecta 3 de cada 10. En el cas dels homes, ha passat del 17 al 22%. I una de les conseqüències més greus dels problemes de salut mental és la del suïcidi, amb les dades que destacàvem estudiades per primera vegada. Una altra novetat que recull l'enquesta i que també té relació amb la salut mental és que el 7% dels homes i el 2% de les dones han fet un ús problemàtic del joc durant l'últim any. Gemma Tarafa és la regidora de Salut.
Tots els indicadors que tenen a veure amb la salut mental de la nostra ciutat empitjoren. Un 31% de les dones estan en risc de tenir malestar en salut mental i un 21,6% dels homes estan en risc de tenir una mala salut mental.
D'altres dades dels informes són que el 14% dels barcelonins que necessiten anar al psicòleg i el 10% dels que han d'anar al dentista no ho poden fer per motius econòmics i que 4 de cada 10 ciutadans paguen una doble cobertura sanitària. Un rècord històric, un percentatge que ha augmentat entre totes les classes socials. Per últim, l'informe de la salut de Barcelona de l'any passat detecta una recuperació parcial de l'esperança de vida respecte al 2020 en plena pandèmia. En concret, tot i seguir per sota de l'any 2019, les dones tenen una esperança de vida de gairebé 88 anys i els homes de pràcticament 82, una millora de més d'un any en ambdós casos.
No deixem la salut mental, ja que el Parc Sanitari de Sant Boi de Llobregat ha acollit aquest matí l'acte de commemoració dels 20 anys de les oficines tècniques laborals de la Diputació de Barcelona, que ha presidit la reina Letícia. El tema central ha estat la salut mental i l'estigma que envolta aquestes malalties. Esplugues Televisió, Carol Gramunt.
Aquest matí s'ha commemorat al Parc Sanitari de Sant Boi de Llobregat els 20 anys de la xarxa d'oficines tècniques laborals de la Diputació de Barcelona. Aquestes oficines treballen per promoure la inserció de les persones amb algun trastorn de la salut mental a la província de Barcelona. Per fer-ho s'han dut a terme taules rodones de diferents temàtiques, com l'impacte de l'ús de les xarxes socials a la salut mental, moderada per Olga Viza. També s'ha reflexionat sobre el paper que juga l'estigma en la contractació de persones amb malalties de salut mental. Per aquest motiu, el lema d'enguany ha estat 20 anys trencant estigmes. Per inaugurar l'acte s'ha realitzat una benvinguda institucional a càrrec de l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, el director general del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, Enric Mangas, i Eva Menor, diputada de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona. A l'acte també ha assistit la seva majestat, la reina Letícia, que en acabar la taula rodona ha acompanyat els treballadors del Parc Sanitari a fer un recorregut per les instal·lacions del centre.
Preocupació als hospitals pel pic d'infeccions respiratòries, sobretot en infants, però que està generant esperes de més de 12 hores a molts serveis d'urgències. És el cas de l'Hospital del Mar de Barcelona i el de Sant Joan de Déu a Sant Boi de Llobregat, segons denuncien els sindicats. També pateixen problemes de saturació a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, amb les urgències pediàtriques saturades i una trentena d'ingressats a pediatria. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
Els especialistes calculen que les urgències pediàtriques atenen entre un 40 i un 50% més de casos que el 2019. Aquest any, a diferència dels anteriors, és un any de forta incidència del que es coneix com a virus respiratori sincitial, un virus que normalment comença a circular al mes de desembre, però que enguany ja es manifesta des de l'estiu. Quan aquest virus origina una bronquiolitis és quan es genera el problema més gran. Ho ha explicat Carlos Rodrigo, director clínic de pediatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
El problema fonamental són els que tenen menys de 6 mesos, no? I quan més petits, més greu, és que si afecta a les vies respiratòries, no a les altes, sinó que baixa als bronquis, no es pot respirar bé. I aquest és el problema. No és la infecció en si mateix, no. Tenen una dificultat respiratòria molt greu.
Des del Servei de Pediatria recomanen que els menors de 18 mesos evitin el contacte de prop amb persones que no siguin els pares, inclosos els germans, perquè els poden contagiar i seguir mantenint les mesures de prevenció i higiene habituals.
A Sabadell, l'Hospital Taulí ha hagut d'augmentar els llits a la UCI pediàtrica davant del brot de bronquiolitis que es pateix a la ciutat des de ja fa setmanes. Aquesta patologia s'assuma als virus respiratoris que fa dies que circulen i que han provocat que durant els caps de setmana fins a 200 infants hagin acudit a les urgències d'aquest centre sanitari. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
Des del mateix centre sanitari avisen que encara queden 3 o 4 setmanes per arribar al pic d'aquesta onada de bronquiolitis, i és que enguany aquesta patologia ha arribat a mans d'hora. De fet, hem de remuntar-nos fins al 2020 per trobar un augment de casos tan fort com el que estem vivint des de fa unes setmanes. Valentí Pineda, pediatre infectòleg de l'Hospital de Sabadell, afirma que no hi ha una teoria clara al per què aquesta patologia s'ha avançat al seu calendari habitual.
Seria probablement que els contactes d'aquests nens menors d'un any, que són els que ingressen, si hi ha casos greus, pares, germans, són aquests els que probablement sí que és veritat que han estat un any sense o dos anys sense agafar virus sincitial i són els que ens transmeten ara.
Precisament l'augment de malalts per aquesta malaltia ha posat contra les cordes el Taulí, que aquest cap de setmana ha hagut d'ampliar el nombre de llits del servei de l'UCI pediàtrica.
I l'Hospital de Figueres i el Centre Sociosanitari Bernat Jaume són els primers de tot l'Estat en reciclar les borilles del tabac gràcies a un sistema de cendrers exteriors. Per impulsar aquesta iniciativa s'ha signat un acord amb Kennet, l'única empresa d'Espanya que ofereix una solució per als residus del tabac. Més detalls des de Ràdio Vilafant, Josep López.
Amb la posada en marxa d'aquesta iniciativa, l'Hospital de Figueres i el Centre Sociosanitari Bernat Jaume disposen ara d'un sistema de reciclatge ideat per l'empresa Kennet, que converteix les borilles en fonts d'energia o en altres materials, com poden ser panells. Actualment, la iniciativa es troba en fase d'implementació i s'han instal·lat 6 cendrers, 5 a l'hospital i un al Centre Sociosanitari Bernat Jaume. Properament se n'instal·laran més i tot plegat es fa amb la voluntat de posar fi al problema que suposaven les borilles per l'hospital. Així ho explica la responsable de l'àrea de Medi Ambient de la Fundació Salut Empordà, d'Helena Bonet.
Cada dia, recollint les borilles que trobem a les aceres, no ens en donem compte, hi ha poca quantitat, però hi ha racons que s'acumulen i s'acumulen grans quantitats. fins al punt que ens hem passat un dia sencer una persona havent de recollir borilles o ens embussen els embornals i, per tant, quan plou, doncs aquesta aigua no desaigua bé i tenim goteres.
En aquest sentit, a més d'aquests 6 cendrers per recollir les borilles, se n'han habilitat 4 més de pedra i de grans dimensions per complementar el perímetre dels 2 centres sanitaris. En una segona fase, aquests 4 grans cendrers també seran substituïts pels de Kenat, els quals disposen d'un dipòsit específic per a recollir les borilles.
El nombre d'usuaris habituals de la bicicleta ha crescut prop d'un 40% a tot Espanya els últims 3 anys i prop de 20 milions de persones ja fan servir aquest mitjà de transport amb relativa freqüència. Aquestes són les principals conclusions del baròmetre que cada any presenta l'àrea metropolitana de Barcelona i que enguany destaca també que València, Barcelona i Màlaga són les ciutats on més s'utilitza la bicicleta per anar a treballar. Jordi Casino.
Segons les dades d'aquest any del baròmetre que s'ha presentat aquest dimecres a Madrid, gairebé 6 de cada 10 ciutadans d'entre 14 i 70 anys fan servir la bicicleta amb relativa freqüència, una xifra que s'ha multiplicat per 3 en només 15 anys. L'estudi també constata que un 80% de les llars espanyoles tenen com a mínim una bicicleta a casa seva amb un creixement de prop de 4 punts en 3 anys i que el nombre de persones que la tenen elèctrica s'ha multiplicat per 2. D'altres conclusions del baròmetre són un increment de 7 punts en el nombre de persones que han patit un accident a la carretera des del 2019, mentre que la xifra de persones que han patit algun robatori es manté estable al voltant del 16%.
Satisfacció del Col·legi d'Economistes de Catalunya pel paquet de mesures aprovat pel govern central per tal d'afavorir el pagament de les hipoteques. En destaquen que sobretot se'n podran beneficiar els que tenen rendes més baixes, però que també hi ha mesures que afavoreixen els prop de 4 milions d'hipotecats que hi ha a tot Espanya. Joan Ferrer.
El gruix de mesures del paquet aprovat ahir van encaminades a alleujar el pagament de les quotes hipotecàries de les famílies amb ingressos anuals de menys de 29.400 euros, però aquells que cobrin més també n'obtindran beneficis. Així ho assegura Josep Lladós, membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
L'any vinent doncs, es prohibiran les comissions per amortització anticipada i, per tant, les possibilitats de les famílies que tinguin més capacitat d'estalvi i puguin amortitzar, doncs, avançar en previsió d'aquest augment que tenim de tipus d'interès que puguin amortitzar per a la hipoteca sense penalització, i la segona que hi haurà comissions per passar de tipus d'interès variable a tipus d'interès fix. I, per tant, doncs, és un paquet de mesures que sí es concentra en els més vulnerables, que són els que es poden beneficiar més, però que, de fet, poden ajudar els pràcticament 4 milions d'hipoteques que hi ha ara mateix en l'Estat.
Per a les famílies més vulnerables, Lladós també ha destacat que amb les noves mesures es pot arribar a pal·liar fins a la meitat l'augment del cost mensual de la hipoteca.
La xarxa de comunicació local.
Tu vols gaudir del Nadal. Jo vull que ho facis ara.
Amb la targeta MyCard de CaixaBank, fes les compres avui i comença a pagar-les el 2023. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. MyCard, targeta de crèdit emesa per CaixaBank Payments and Consumer. Promoció vàlida fins al 31 de gener de 2023.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'Agència Catalana de l'Aigua veu improbable haver de tallar l'aigua de les llars catalanes malgrat els 2 anys de sequera continuats que pateix Catalunya. Ara bé, si persisteix aquesta manca de pluja, s'hauran d'endurir les restriccions amb mesures més severes que les actuals i que ja preveu el pla d'acció que entra en vigor divendres. Helena Puigdueta.
Tenir els embassaments de la Conca Ter-Llobregat al 34% de la seva capacitat és preocupant, tant com per ampliar l'alerta de sequera fins a 27 comarques que patiran restriccions a partir de divendres, però no prou com per arribar als talls d'aigua a l'interior dels domicilis. Són declaracions a la xarxa del director de l'àrea d'abastament de l'ACA, Jordi Molist, reconeix que si continua sense ploure s'hauran d'ampliar les limitacions, però restringir l'aigua de boca serà l'última carta.
L'afecció a l'usuari domèstic és sempre l'últim recurs, per tant, és una situació que està molt allunyada, però sí que es anirien produint, si no plou i mantenim doncs, aquesta tendència de 2 anys de sequera continuats, limitacions més severes en els consums, però això encara no hem arribat en aquesta situació i de fet, doncs, és improbable que hi arribem.
Molist ha recordat que ens hem de situar als anys 2007-2008 per trobar un episodi de sequera tan greu com l'actual.
Terrassa ha acollit aquest matí l'Assemblea General de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona, una trobada que s'ha centrat en 2 temes, la millora del finançament local i, sobretot, la Ronda Nord, una via qualificada com a clau, que ha de connectar Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
La trobada de l'Arc Metropolità ha servit per aprovar dues resolucions, una en suport de la Ronda Nord i la segona sobre la necessitat de canviar la llei de finançament local. La Ronda Nord s'ha qualificat de prioritat perquè la B40, una via d'alta capacitat, no pot acabar a la rotonda de Can Roca de Terrassa. Els municipis recorden que el 10 de juny es va arribar a un acord entre Govern de l'Estat, Generalitat i Territori. El Ministeri traspassava els diners a l'executiu català, 500 milions d'euros a través de la disposició addicional tercera de l'Estatut, i també deixava en les seves mans el traçat i la planificació. Escoltem Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell i presidenta de l'Arc Metropolità.
I per tant, a partir d'aquí, diem, el missatge és que la Generalitat mogui fitxa. Deixeu-m'ho dir, és a dir, l'acord hi és, estem insistint, no pararem, nosaltres hem fet el que ens toca, ara demanem a la Generalitat que facin ells també el que els hi toqui. Per tant, com a mínim que es reuneixin.
L'associació reclama a la Generalitat que s'adhereixi a aquell acord, tot i que el nou conseller de Territori, Juli Fernández, cregui que es tracta d'una infraestructura obsoleta.
No deixem els diners. La Diputació de Tarragona aprovarà un pressupost de 189 milions d'euros per l'any que ve. És lleugerament superior al d'enguany, que ja va ser el més alt de la història de la institució. Els comptes, que tornaran a rebre el vistiplau de tots els partits, posaran l'accent en la sostenibilitat, la cultura i la bretxa tecnològica. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
El del 2023, el darrer de l'actual mandat, serà el pressupost més elevat de la història de la Diputació de Tarragona. Puja als 189 milions d'euros i supera els 187,4 de l'any passat. Seran uns comptes novament consensuats. La presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, ha explicat que el pressupost creix i tira endavant, tot i el context advers de crisi econòmica. L'objectiu, destaca, és impulsar els ens locals i tot l'àmbit social, dedicant molts esforços a la lluita contra el canvi climàtic.
I ara també estem afrontant una crisi derivada del que seria la guerra d'Ucraïna. Però tot i això, o potser precisament per això, els pressupostos de la Diputació el que volen és donar un important impuls local a la nostra demarcació en tots els aspectes, l'aspecte econòmic i social sobretot.
La Diputació destinarà 19 milions d'euros al Pla d'Acció Municipal, de manera que arribarà a la xifra de 85 milions anunciada per aquest mandat.
I és moment per la cultura. Caixa Fòrum Barcelona obre una finestra a les col·leccions privades de 10 artistes, Adeus, Max i Savis, una exposició que es podrà veure fins al 2 d'abril. Obres de Miquel Barceló, Joan Miró o Antoni Tàpies dialoguen amb les peces del passat i d'altres cultures que van servir d'inspiració als seus creadors. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Màscares africanes, cal·ligrafia japonesa o gerros neolítics conviuen amb l'obra de grans artistes contemporanis en l'exposició del Caixa Fòrum. Es tracta de peces de les seves col·leccions que, com ha explicat la cap de les col·leccions de la Fundació La Caixa, Nimfa Bisba, permeten conèixer quins són els seus interessos més personals, les seves obsessions i els seus referents.
Ens mostra doncs, les passions dels artistes, ens parlen dels seus viatges, del seu concepte de món i, a vegades, doncs, aquests objectes, com veurem, els ha servit d'inspiració i d'estímul creatiu.
Així, per exemple, al costat de les obres Taula dibuixada i Taller amb llibre vermell de Miquel Barceló, veiem cranis d'animals o un objecte ritual de la cultura maia. I la gran pintura Mare Negra amb Infant Negre de Georg Baselitz conviu amb les peces africanes de la cultura Yombe Congos que li van servir d'inspiració.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de patinatge artístic i és que aquest dissabte arriba a Fontejau la cinquena edició del Catalunya Stars, que reunirà les 30 millors actuacions del patinatge artístic català, estatal i mundial. Avui s'ha presentat la gran cita que es podrà veure a les teles locals i a la plataforma Xala. L'espectacle reuneix els millors representants catalans, entre els que destaca Pau Garcia, que és doble campió del món. També hi seran dos grups del Club Patinatge Artístic Olot i el grup de show gran del Club Patinatge Artístic Girona i també el show petit d'Altona, que va fer bronze en el darrer mundial, entre molts d'altres. Des de Girona FM informa Pau Villafañe.
I per primera vegada a la història es presenten totes les entrades venudes, tot i haver-se sol·licitat l'obertura de la grada supletòria del pavelló de Fontejau. Pau Garcia, actual campió del món, el grup de show petit del CPA Tona o el CPA d'Olot i Girona seran algunes de les actuacions del Catalunya Stars, que per Benjamí Pons, president de la Federació Catalana de Patinatge, és un esdeveniment mundial.
Sinó perquè el món en general, les comarques de Girona, la ciutat de Girona, Catalunya, ha de conèixer que tenim a la ciutat de Girona un esdeveniment important com aquest. perquè és un esdeveniment que sobrepassa les fronteres de Catalunya, és un esdeveniment que a nivell mundial jo diria que és el més important que es fa d'aquestes característiques. No hi ha cap activitat de patinatge artístic en el món que en una sola jornada, en dues hores, posi 5.000 persones en el pavelló.
En aquesta edició s'estrenarà també el Village Stars, on el públic podrà veure i interactuar amb els seus patinadors o patinadores preferits. El Catalunya Stars és aquest dissabte 26, des de les 5 de la tarda a 8:45 del vespre al pavelló de Fontejau de Girona.
I en bàsquet, el Joventut de Badalona afronta avui una nova jornada de l'Eurocup masculina. La penya visita la pista de l'Ulm de Stuttgart, que va ser el darrer butxí a Europa de la penya el curs passat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Ferran Vinaixa.
El Joventut es pot situar avui en la primera posició del grup europeu, empatat amb el Burg francès, si és capaç de superar el Ratio Farm Ulm. Els verdinegres, que es van entrenar ahir i avui al matí a l'escenari del maig, són conscients que tindran pressió perquè és un pavelló molt petit i el públic està molt a sobre. Una situació que també es trobaran els dos pròxims desplaçaments de l'ACB a la pista del Fuenlabrada i del Manresa. El partit començarà a 8:15 i posarà a prova el moment de confiança que travessa l'equip després de guanyar el Barça. Carles Durant, però, avisa del potencial alemany.
Un equip que ha canviat d'entrenador, que té un model molt clar, Ulm, els últims anys, amb molts jugadors joves, amb jugadors alemanys amb un físic important. Jalo, per exemple, és un dels seus baluars en aquest aspecte. Un equip que ha guanyat a camp del Bursa.
Els verdinegres podrien fer rotacions pensant en el partit de dissabte a l'ACB i si el partit està encarrilat, podrien tenir minuts de joc els joves Maronca i Jordi Rodríguez, que fins ara han estat testimonials. El més important, però, és que veterans com Tomic, Ribas i Vivers puguin descansar i no tinguin tants minuts com fins ara.
I en futbol, aquesta tarda debuta la selecció espanyola al Mundial de Qatar davant Costa Rica a partir de les 5 de la tarda. Més futbol, Pep Guardiola ha renovat amb el Manchester City per dues temporades més. I un darrer apunt en waterpolo a la divisió d'honor femenina. S'ha acabat fa uns minuts el partit entre el Centre Natació Mataró i el Sant Andreu amb victòria de les locals per 11-9. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len. I un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vic i Bernadet contra l'abús sexual infantil.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Judit González ens recita un poema d'una vaca, però no d'una vaca qualsevol. Parla d'una vaca molt especial, i és que és molt, molt valenta. L'escoltem?
Hola, embaladits. Em dic Judit González. Vaig a quart de primària de l'Escola Pia de Vilanova i la Geltrú. El poema que he escollit es titula La vaca cega i l'ha escrit Joan Maragall. He escollit aquest poema perquè m'agraden molt els animals i parla d'una vaca molt valenta. Topant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola. És cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el bailet va buidar-li un ull i a l'altre se li ha posat un tel. La vaca és cega. Ve a veure-se la font com en solia, més no amb el ferm posat d'altres vegades, ni amb ses companyes, no. Ve tota sola. Ses companyes, pels cingles, per les comes, pel silenci dels prats i a la ribera, fan dringar l'escallot mentre es pasturen l'herba fresca a l'atzar. Ella cauria. Topa de morro en l'esmolada, pica i recula afrontada, però torna i abaixa el cap a l'aigua i veu calmosa. Veu poc, sense gaire set. Després aixeca el cel, enorme, l'embanyada testa amb un gran gesto tràgic. Parpelleja damunt les mortes nines i se'n torna orfa de llum, sota del sol que crema, vacilen pels camins inolvidables, branda llànguidament la llarga cua.
Moltíssimes gràcies, Judit. per escollir un poema que ens fa recordar què valents podem arribar a ser. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El Tribunal Superior de Justícia absol els membres de la mesa del Parlament encapçalada per Roger Torrent per haver tramitat propostes sobre l'autodeterminació i contra la monarquia el 2019. Ha estat una decisió per majoria amb un vot particular en contra. Així doncs, tant Torrent com Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado eviten la inhabilitació i les multes que els demanava la Fiscalia. Roger Torrent ho ha celebrat amb aquestes paraules.
Avui es preserva la llibertat d'expressió del Parlament. En aquesta casa s'hi ha de poder parlar de tot. I avui ens reafirmem que s'hi pot parlar de tot, que vol dir de tot allò que volen els diputats i les diputades.
El tribunal descarta el delicte de desobediència perquè creu que les providències del Constitucional permetien més d'una interpretació. També constata que no ha quedat acreditat que els acusats volguessin desobeir. És dimecres 23 de novembre de 2022 i tenim més titulars. Un 13% de les dones i un 10% dels homes de Barcelona han pensat a suïcidar-se alguna vegada, tot i que només el 3% de dones i el 2% d'homes diuen haver-ho intentat. Núria de José Gomar.
Són dades de l'enquesta de salut pública que es fa cada 5 anys i que ha fet aquesta pregunta per primera vegada. L'estudi constata un empitjorament de la majoria d'indicadors, però especialment dels de salut mental, com explica la regidora de Salut, Gemma Tarafa.
Tots els indicadors que tenen a veure amb la salut mental de la nostra ciutat empitjoren. Un 31% de les dones estan en risc de tenir malestar, diguéssim, en salut mental, una mala salut mental, i un 21,6% dels homes estan en risc de tenir una mala salut mental.
Preocupació als hospitals pel pic d'infeccions respiratòries, sobretot en infants, que està col·lapsant molts serveis d'urgències.
Els sindicats denuncien esperes de més de 12 hores a l'Hospital del Mar de Barcelona i al de Sant Joan de Déu de Sant Boi. També s'han registrat col·lapses a les urgències pediàtriques dels Germans Trias i Pujol de Badalona o del Parc Taulí de Sabadell.
Els usuaris de la bicicleta han crescut un 40% els últims 3 anys a tot Espanya.
Prop de 20 milions de persones ja fan servir aquest mitjà de transport com amb freqüència, segons el baròmetre de l'àrea metropolitana de Barcelona. València, Barcelona i Màlaga són les ciutats on més s'utilitza la bicicleta per anar a treballar.
En cultura, Caixa Fòrum Barcelona obre una finestra a les col·leccions privades de 10 artistes, Adeus, Max i Savis.
Una exposició que es podrà veure fins al 2 d'abril. Obres de Miquel Barceló, Joan Miró o Antoni Tàpies dialoguen amb les peces del passat i d'altres cultures que van servir d'inspiració als seus creadors.
Pel que fa als esports, el Catalunya Stars arriba aquest dissabte a Girona i ho fa amb totes les entrades menudes. Eduard Cabrem.
Fontejau acollirà la cinquena edició del Catalunya Stars, que reunirà les 30 millors actuacions del patinatge artístic mundial. Avui s'ha presentat la gran cita que un any més es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma Xala.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. La temperatura ja ha anat pujant durant aquestes últimes hores. Parlem d'aquests valors que es mouen entre els 20 i 22 graus. La temperatura més alta la trobem a Tarragona amb aquests 23 graus o bé a Alcanar amb aquests 24 graus. I en canvi, cap a les valls del Pirineu encara en parlem d'aquests valors de 8 a 10 graus. S'espera que la temperatura pugui anar pujant progressivament durant aquestes hores més immediates, però continuarem parlant d'aquest ambient fresc més cap a l'interior. De cara a la tarda parlarem ja de més domini del sol, amb tan sols restes de núvols que tendiran a deixar el cel puntualment mig ennuvolat i de poca precipitació. Sí que és cert que cap a la zona del Pirineu el cel estarà una miqueta més ennuvolat. Això tot és el Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Ivan López, a la redacció, Núria de José Gomar i coordinant Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya absol els membres de la mesa del Parlament encapçalada per Roger Torrent per haver tramitat propostes sobre l'autodeterminació i contra la monarquia l'any 2019. Acusats de desobediència s'enfrontaven a penes d'inhabilitació i a multes. Dos dels acusats, Josep Costa i Eusebi Campdepadrós, han anunciat un recurs perquè, malgrat tot, volen que una instància judicial superior reconegui la inviolabilitat del Parlament. En canvi, la sentència ha estat celebrada per Roger Torrent i Adriana Delgado des de la mateixa cambra on avui hi ha ple. I també des del Parlament s'ha reaccionat a la decisió judicial. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. L'expresident del Parlament i conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha celebrat l'absolució de l'antiga mesa del Parlament, no tant perquè a nivell personal els treu un pes de sobre, ha dit, sinó perquè es preserva la llibertat d'expressió i ho considera bona notícia per la institució i per la democràcia.
És bona per aquesta institució, és bona pel Parlament de Catalunya, és una bona notícia per processos ja oberts, per causes obertes, però sobretot també és una molt bona notícia per futures meses. Que no pot ser que hagin de fer la seva activitat ordinària sota l'espasa de Damocles de la judicialització permanent de la seva activitat.
La notícia de l'absolució ha arribat enmig de la sessió de control al govern i la vicepresidenta del Parlament en funcions de presidenta, Alba Vergés, ho ha notificat i celebrat alhora mentre els diputats independentistes, els comuns i alguns socialistes aplaudien de peu.
Se'l jutjava per haver permès el lliure debat parlamentari en aquest hemicicle, precisament. Considerem inacceptable aquesta judicialització de la política de la que han estat víctimes per exercir els seus drets i per exercir els drets de totes i tots.
El president Pere Aragonès ha abraçat el conseller Roger Torrent, que era al seu costat, i en la seva primera intervenció ho ha celebrat amb aquestes paraules.
Parlar sobre autodeterminació i sobre monarquia en aquest Parlament no és un delicte i l'1 d'octubre tampoc va ser un delicte i, per tant, estic convençut que també guanyarem aquesta batalla.
La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha volgut donar suport també als diputats d'Esquerra, Josep Maria Jové, Lluís Salvador, i a la consellera Natàlia Garriga, a qui se'ls ha obert judici pel referèndum de l'1 d'octubre, i ha criticat que la derogació del delicte de sedició pugui agreujar penes a activistes i manifestants. El president aragonès li ho ha negat, concretament ha dit: tenim una oportunitat per delimitar l'actuació del poder judicial en contra de l'independentisme.
Seguim amb tu, Mont, ja que més enllà d'aquesta sentència, els pressupostos han centrat avui la sessió de control al govern que s'ha fet a la cambra. El president aragonès ha assegurat que els portarà al Parlament en les pròximes setmanes i també s'ha embrancat amb el cap de l'oposició, Salvador Illa, més per una qüestió tècnica que no pas de fons. Per primera vegada, Aragonès ha animat Illa a fer propostes per incloure els comptes.
Sí, el cap del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que no hi ha cap negociació sobre pressupostos, només converses, i s'ha queixat que no els fan arribar la documentació que demanen al govern.
Puc arribar a entendre, senyor Aragonès, que les dues coses, la de la política útil i seriosa, li resultin estranyes. De fet, ho constato bastant sovint. Vostè sabrà amb qui compta i amb què compta. Amb nosaltres així, d'aquesta manera, no. I recordi que té el dubtós honor de presidir el govern més dèbil dels darrers 40 anys a Catalunya.
El president aragonès li ha dit que hi ha documents que només es poden facilitar al final del procés, quan ja hi ha acord, i per primera vegada l'ha convidat a fer propostes per afegir-les al projecte.
Hi ha hagut converses, jo espero que en els propers dies aquestes converses puguin avançar. Vostès també tenen l'oportunitat de fer-nos arribar propostes, ho sap des de la trobada que vam tenir vostè i jo. Les propostes que aconsegui que siguin importants, facin-les arribar per poder-les incorporar en el projecte de pressupost, si hi ha acord.
Jéssica Albiach, dels Comuns, ha alertat sobre la situació del sistema sanitari i aragonès ha dit que vol aprovar el decret que portaria 376 milions d'euros més al Departament de Salut.
I encara en política, els diputats al Congrés hauran de votar demà, un a un, en veu alta i a peu dret, la presa en consideració de la reforma del delicte de sedició.
I és que el Partit Popular ha demanat que la fórmula de votació sigui per crida. Segons estableix el reglament del Congrés, es podrà forçar que sigui així quan ho demanin una cinquena part dels diputats, un requisit que els populars compleixen. Segons la portaveu del Partit Popular al Congrés, el partit vol posar així en evidència el posicionament dels socialistes.
Notícies en xarxa.
Un 13% de les dones i un 10% dels homes de la ciutat de Barcelona han pensat a suïcidar-se algun cop a la vida, tot i que només el 3% de dones i el 2% d'homes declaren haver-ho intentat. Són dades de l'enquesta de salut pública que es fa cada 5 anys i que ha fet aquesta pregunta per primera vegada. Un estudi que en general constata un empitjorament de la majoria d'indicadors, excepte el de l'esperança de vida, que després de la pandèmia torna a recuperar-se. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. L'enquesta posa de manifest que els problemes de salut mental han crescut notablement els últims 5 anys. En concret, en el cas de les dones, el risc ha crescut un 50% i ja afecta 3 de cada 10. En el cas dels homes, ha passat del 17 al 22%. I una de les conseqüències més greus dels problemes de salut mental és la del suïcidi, amb les dades que destacàvem estudiades per primera vegada. Una altra novetat que recull l'enquesta i que també té relació amb la salut mental és que el 7% dels homes i el 2% de les dones han fet un ús problemàtic del joc durant l'últim any. Gemma Tarafa és la regidora de Salut.
Tots els indicadors que tenen a veure amb la salut mental de la nostra ciutat empitjoren. Un 31% de les dones estan en risc de tenir malestar en salut mental i un 21,6% dels homes estan en risc de tenir una mala salut mental.
D'altres dades dels informes són que el 14% dels barcelonins que necessiten anar al psicòleg i el 10% dels que han d'anar al dentista no ho poden fer per motius econòmics i que 4 de cada 10 ciutadans paguen una doble cobertura sanitària. Un rècord històric, un percentatge que ha augmentat entre totes les classes socials. Per últim, l'informe de la salut de Barcelona de l'any passat detecta una recuperació parcial de l'esperança de vida respecte al 2020 en plena pandèmia. En concret, tot i seguir per sota de l'any 2019, les dones tenen una esperança de vida de gairebé 88 anys i els homes de pràcticament 82, una millora de més d'un any en ambdós casos.
No deixem la salut mental, ja que el Parc Sanitari de Sant Boi de Llobregat ha acollit aquest matí l'acte de commemoració dels 20 anys de les oficines tècniques laborals de la Diputació de Barcelona, un acte que ha presidit la reina Letícia. El tema central ha estat la salut mental i l'estigma que envolta aquestes malalties. Esplugues Televisió, Carol Gramunt.
Aquest matí s'ha commemorat al Parc Sanitari de Sant Boi de Llobregat els 20 anys de la xarxa d'oficines tècniques laborals de la Diputació de Barcelona. Aquestes oficines treballen per promoure la inserció de les persones amb algun trastorn de la salut mental a la província de Barcelona. Per fer-ho s'han dut a terme taules rodones de diferents temàtiques, com l'impacte de l'ús de les xarxes socials a la salut mental, moderada per Olga Viza. També s'ha reflexionat sobre el paper que juga l'estigma en la contractació de persones amb malalties de salut mental. Per aquest motiu, el lema d'enguany ha estat 20 anys trencant estigmes. Per inaugurar l'acte s'ha realitzat una benvinguda institucional a càrrec de l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, el director general del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, Enric Mangas, i Eva Menor, diputada de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona. A l'acte també ha assistit la seva majestat la reina Letícia, que en acabar la taula rodona ha acompanyat els treballadors del Parc Sanitari a fer un recorregut per les instal·lacions del centre.
I justament arran de l'informe de l'Observatori de Mitjans i Salut Mental, la seva autora demana que no es parli públicament d'aquest tema com a fenomen, sinó com un problema de les persones. Ariadna Rogero, de l'entitat Obertament, ha destacat a la xarxa que alguns col·lectius queden infrarepresentats als mitjans de comunicació. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. El tractament informatiu ha millorat molt els continguts generals, segons el nou informe d'Obertament, perquè es vincula molt més als problemes de salut mental amb la manca de recursos i no pas amb la violència. Però continua parlant-se dels problemes de salut mental com a fenomen, no com a problema que afecta les persones. Les conseqüències les ha explicat a la xarxa l'autora de l'informe, Ariadna Rogero.
A l'hora d'analitzar la perspectiva de gènere ens hem trobat doncs, que hi havia moltes menys notícies que parlaven de persones i que quan parlaven de persones es parlava més d'homes que no de dones i, per exemple, doncs hem trobat una infrarepresentació brutal de les persones trans o no binàries amb problemes de salut mental.
Els homes un component de genialitat i perillositat, mentre que les dones els atribueixen fragilitat i dependència.
I preocupació als hospitals pel pic d'infeccions respiratòries, sobretot en infants, però que està generant esperes de més de 12 hores a molts serveis d'urgències. És el cas de l'Hospital del Mar de Barcelona i de Sant Joan de Déu a Sant Boi de Llobregat, segons denuncien els sindicats. També pateixen problemes de saturació a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, amb les urgències pediàtriques saturades i una trentena d'ingressats a pediatria. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
Els especialistes calculen que les urgències pediàtriques atenen entre un 40 i un 50% més de casos que el 2019. Aquest any, a diferència dels anteriors, és un any de forta incidència del que es coneix com a virus respiratori sincitial, un virus que normalment comença a circular al mes de desembre, però que enguany ja es manifesta des de l'estiu. Quan aquest virus origina una bronquiolitis, és quan es genera el problema més gran. Ho ha explicat Carlos Rodrigo, director clínic de pediatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
El problema fonamental són les que tenen menys de 6 mesos, no? I quan més petits, més greu, és que si afecta a les vies respiratòries, no a les altes, sinó que baixa als bronquis, no es pot respirar bé. I aquest és el problema. No és la infecció en si mateix, no, no. Tenen una dificultat respiratòria molt greu.
Des del Servei de Pediatria recomanen que els menors de 18 mesos evitin el contacte de prop amb persones que no siguin els pares, inclosos els germans, perquè els poden contagiar i seguir mantenint les mesures de prevenció i higiene habituals.
A Sabadell, l'Hospital Taulí ha hagut d'augmentar els llits a la UCI pediàtrica davant el brot de bronquiolitis que es pateix a la ciutat ja fa setmanes. A la patologia se suma els virus respiratoris que fa dies que circulen i que a més han provocat que els caps de setmana fins a 200 infants acudeixin a les urgències d'aquest centre. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
Des del mateix centre sanitari avisen que encara queden 3 o 4 setmanes per arribar al pic d'aquesta onada de bronquiolitis, i és que enguany aquesta patologia ha arribat a mans d'Orab. De fet, hem de remuntar-nos fins al 2020 per trobar un augment de casos tan fort com el que estem vivint des de fa unes setmanes. Valentí Pineda, pediatre infectòleg de l'Hospital de Sabadell, afirma que no hi ha una teoria clara al per què aquesta patologia s'ha avançat al seu calendari habitual.
Seria probablement que els contactes d'aquests nens menors d'un any, que són els que ingressen, si hi ha casos greus, pares, germans, són aquests els que probablement sí que és veritat que han estat un any sense, o dos anys sense agafar virus sincitial, i són els que ens transmeten ara.
Precisament l'augment de malalts per aquesta malaltia ha posat contra les cordes el Taulí, que aquest cap de setmana ha hagut d'ampliar el nombre de llits del servei de l'UCI pediàtrica.
Són gairebé 3:15. El nombre d'usuaris habituals de la bicicleta ha crescut prop d'un 40% a tot Espanya els últims 3 anys i prop de 20 milions de persones ja fan servir aquest mitjà de transport amb relativa freqüència. Aquestes són les principals conclusions del baròmetre que cada any presenta l'àrea metropolitana de Barcelona i que destaca també que València, Barcelona i Màlaga són les ciutats on més s'utilitza la bicicleta per anar a treballar. Jordi Casino.
Segons les dades d'aquest any del baròmetre que s'ha presentat aquest dimecres a Madrid, gairebé 6 de cada 10 ciutadans d'entre 14 i 70 anys fan servir la bicicleta amb relativa freqüència, una xifra que s'ha multiplicat per 3 en només 15 anys. L'estudi també constata que un 80% de les llars espanyoles tenen com a mínim una bicicleta a casa seva, amb un creixement de prop de 4 punts en 3 anys, i que el nombre de persones que la tenen elèctrica s'ha multiplicat per 2. D'altres conclusions del baròmetre són un increment de 7 punts en el nombre de persones que han patit un accident a la carretera des del 2019, mentre que la xifra de persones que han patit algun robatori es manté estable al voltant del 16%.
La nova estació de Sants recosirà el barri per fer-lo més amable i permetrà que el veïnat pugui recuperar la plaça dels Països Catalans, que esdevindrà un punt neuràlgic de la ciutat. Així ho ha destacat l'estudi d'arquitectes RCR, encarregat de la remodelació. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. Sí, les obres de remodelació de l'estació de Sants, projectat per part de l'estudi RCR d'arquitectes, es preveu que arrenquin el 2024 i s'allarguin fins al 2026. Durant aquest temps, es reformarà la sala d'embarcament de l'alta velocitat, s'ampliarà l'espai dedicat a Rodalies i es rehabilitarà la plaça dels Països Catalans. També s'obriran nous accessos a l'estació. Ara bé, l'estudi d'arquitectes RCR d'Olot adverteix que només està garantida la primera fase d'unes obres que s'han de licitar l'any vinent, però que la remodelació de l'estació es preveu que s'allargui fins al 2030 en un projecte que ha de fer créixer l'edifici multiplicant per 2 el seu espai.
Seguim a Barcelona. Tot i que les classes van començar el setembre passat, avui s'inaugura oficialment el nou campus de l'Escola de Negocis TBS Educatiu. És al districte 22 arroba de la capital catalana. L'escola, en presència a la capital des de l'any 97, ha canviat d'emplaçament i ha escollit el districte tecnològic pel seu nou campus, amb capacitat per 1.100 estudiants i una inversió total de 30 milions d'euros. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. El nou espai de l'Escola de Negocis, vinculada a la Cambra Francesa de Comerç, té una superfície de 8.800 metres quadrats, que acull actualment 675 estudiants. El centre es presenta com un centre d'estudis internacional i que fa de la seva implantació a Barcelona un valor d'atracció del talent acadèmic i empresarial. Oliver Benielli és director del campus de TBS.
Bueno, el valor que aporta Barcelona, obviamente, es un valor de, primero, de atractividad, segundo, de dinamismo. Obviamente, es un valor también de diversidad y de internacionalidad. Nosotros somos una institución muy internacional, atraemos muchos estudiantes internacionales y los estudiantes aquí buscan pues un territorio donde realmente poder desarrollar luego sus proyectos profesionales, sus proyectos personales, etcétera, etcétera.
El nou campus de Barcelona se suma als que el grup promotor ja té a París, Toulouse i Casablanca. El 70% dels estudiants són internacionals i el 30% restant, considerat nacional per aquesta escola de negocis, el conformen estudiants espanyols, francesos o procedents del Marroc. I estudien graus universitaris i estudis de postgrau amb l'acreditació oficial de l'estat francès.
La xarxa de comunicació local.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com xarrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Terrassa ha acollit aquest matí l'Assemblea General de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona. La trobada s'ha centrat en dos temes principals, la millora del finançament local i, sobretot, la Ronda Nord, una via qualificada com a clau que ha de connectar Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
La trobada de l'Arc Metropolità ha servit per aprovar dues resolucions, una en suport de la Ronda Nord i la segona sobre la necessitat de canviar la llei de finançament local. La Ronda Nord s'ha qualificat de prioritat perquè la B40, una via d'alta capacitat, no pot acabar a la rotonda de Can Roca de Terrassa. Els municipis recorden que el 10 de juny es va arribar a un acord entre Govern de l'Estat, Generalitat i Territori. El Ministeri traspassava els diners a l'executiu català, 500 milions d'euros a través de la disposició addicional tercera de l'Estatut, i també deixaven les seves mans el traçat i la planificació. Escoltem Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell i presidenta de l'Arc Metropolità.
I per tant, a partir d'aquí, diem, el missatge és que la Generalitat mogui fitxa. Deixeu-m'ho dir, és a dir, l'acord hi és, estem insistint, no pararem, nosaltres hem fet el que ens toca, ara demanem a la Generalitat que facin ells també el que els hi toqui. Per tant, com a mínim que es reuneixin.
L'associació reclama a la Generalitat que s'adhereixi a aquell acord, tot i que el nou conseller de Territori, Juli Fernández, cregui que es tracta d'una infraestructura obsoleta.
L'obra social de Sant Joan de Déu impulsa per tercer any la iniciativa de les Neules Solidàries per Nadal, que elabora l'obrador social de l'associació ALBA, una associació que dona ocupació a persones amb discapacitat i risc d'exclusió. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
A dins de cadascuna de les 11 neules s'hi amaga un missatge. Aquest any ha canviat els desitjos per petites històries o vivències escrites per persones vinculades als serveis de Sant Joan de Déu. Històries divertides, tendres o emocionants que conviden a ser llegides i compartides en família o entre els amics durant les festes de Nadal. Oriol Bot és el director de l'obra social de Sant Joan de Déu.
Enguany hem evolucionat el projecte dels desitjos cap als missatges optimistes. Per què? Ho he fet perquè això ens permet portar a la taula experiències optimistes en l'època de Nadal de tot el col·lectiu que estava tenint, aquest col·lectiu vulnerable. Parlem de la vulnerabilitat del sensellarisme, de la infància malalta, de la gent que està al carrer, que escriuen missatges i que aquests desitjos optimistes són d'ells i del col·lectiu que els cuida, els voluntaris, els professionals. I per tant el que estem fent és que a la taula arribin no un producte, sinó una experiència.
Aquest any està previst produir 33.000 caixes de neules optimistes. Els beneficis de les neules optimistes van destinats a finançar i a donar suport als diferents projectes que s'impulsen des de l'obra social Sant Joan de Déu.
Repassem altres notícies destacades del dia. El jutjat d'instrucció 7 de Barcelona processarà dos nous comandaments de la Policia Nacional pel cas de Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma a les càrregues policials de l'1 d'octubre.
El jutjat és la petició d'Irídia i de l'ANC després de que l'escopeter, que va disparar contra Espanyol, declarés en seu judicial que l'ordre donada pel màxim responsable en el terreny va ser traslladada per aquests dos càrrecs intermedis. A més de l'escopeter, també està investigat pel cas Roger Espanyol al màxim comandament de l'operatiu.
I Renfe mantindrà l'oferta de trens Avant entre Figueres i Barcelona un cop es trenqui la societat amb la ferroviària pública francesa.
Després que l'operadora francesa decidís de manera unilateral no renovar la relació, a partir del 10 de desembre hi havia tres freqüències d'Avant que perillaven. Ara, però, Renfe confirma que mantindrà l'oferta actual i que augmentarà un 15% les places en relació a les que hi havia abans de la pandèmia.
És moment per la cultura. Caixa Fòrum Barcelona obre una finestra a les col·leccions privades de 10 artistes, a Déus, Max i Savis, una exposició que es pot veure fins al 2 d'abril. Obres de Miquel Barceló, Joan Miró o Antoni Tàpies dialoguen amb les peces del passat i d'altres cultures que van servir d'inspiració als creadors. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Màscares africanes, cal·ligrafia japonesa o gerros neolítics conviuen amb l'obra de grans artistes contemporanis en l'exposició del Caixa Fòrum. Es tracta de peces de les seves col·leccions que, com ha explicat la cap de les col·leccions de la Fundació La Caixa, Nimfa Bisba, permeten conèixer quins són els seus interessos més personals, les seves obsessions i els seus referents.
Ens mostra doncs, les passions dels artistes, ens parlen dels seus viatges, del seu concepte de món i
A vegades, doncs aquests objectes, com veurem, li ha servit d'inspiració i d'estímul creatiu.
Així, per exemple, al costat de les obres Taula dibuixada i Taller amb llibre vermell de Miquel Barceló, veiem cranis d'animals o un objecte ritual de la cultura maia. I la gran pintura Mare Negra amb Infant Negre de Georg Baselitz conviu amb les peces africanes de la cultura Yombe Congos que li van servir d'inspiració.
És moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de patinatge artístic i és que dissabte arriba a Fontejau la cinquena edició del Catalunya Stars que reunirà les millors actuacions del patinatge artístic català, estatal i mundial. Avui s'ha presentat la gran cita que es podrà veure a les teles locals i a la plataforma Xala. Al programa En Joc de la Xarxa hem parlat amb Eduard Casals, que és el responsable del comitè del patinatge artístic i vicepresident de la Federació Catalana de Patinatge.
És una fita important. Després de 5 anys de creixement, aquesta vegada ens hem trobat que s'han exhaurit totes les entrades, inclús vam obrir la grada addicional i també s'han omplert. Per tant, un èxit pel Catalunya Stars. Ja és una cita consolidada dins del calendari del patinatge artístic i dins de la Federació Catalana de Patinatge com un esdeveniment molt important. I gràcies també precisament a la xarxa, no?, que va creure en aquest projecte des de l'inici, i junts hem caminat, i aquí està una mica la recompensa de 5 anys de treball dur, no?
I en bàsquet, el Joventut de Badalona afronta avui una nova jornada de l'Eurocup masculina. La penya visita la pista de l'Ulm de Stuttgart a partir de 7:45 del vespre. L'Stuttgart va ser el seu butxí a Europa el curs passat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona informa Ferran Vinaixa.
El Joventut es pot situar avui en la primera posició del grup europeu, empatat amb el Burg francès, si és capaç de superar el Ratio Farm Ulm. Els verdinegres, que es van entrenar ahir i avui al matí a l'escenari del maig, són conscients que tindran pressió perquè és un pavelló molt petit i el públic està molt a sobre. Una situació que també es trobaran els dos pròxims desplaçaments de l'ACB a la pista del Fuenlabrada i del Manresa. El partit començarà a 7:45 i posarà a prova el moment de confiança que travessa l'equip després de guanyar el Barça. Carles Durant, però, avisa del potencial alemany.
Un equip que ha canviat d'entrenador, que té un model molt clar, Ulm, els últims anys, amb molts jugadors joves, amb jugadors alemanys amb un físic important. Jalo, per exemple, és un dels seus baluars en aquest aspecte. Un equip que ha guanyat a camp del Bursa.
Els verdinegres podrien fer rotacions pensant en el partit de dissabte a l'ACB i si el partit està encarrilat, podrien tenir minuts de joc els joves Maronca i Jordi Rodríguez, que fins ara han estat testimonials. El més important, però, és que veterans com Tomic, Ribas i Vivers puguin descansar i no tinguin tants minuts com fins ara.
I en futbol, aquesta tarda, debuta la selecció espanyola al Mundial de Qatar davant de Costa Rica a partir de les 5. Ara, al descans, Alemanya guanya per 1-0 al Japó i aquest matí han empatat sense gols al Marroc i Croàcia. També en futbol, Pep Guardiola ha renovat amb el Manchester City per 2 temporades més. I un darrer apunt, en waterpolo, la divisió d'honor femenina, s'ha acabat fa uns minuts el partit entre el Centre Natació Mataró i el Sant Andreu, que han guanyat les locals per 11-9. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però hi tornarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Recordeu, fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
No més por. No més violència. No més víctimes. Només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
La relació artística entre Johannes Brahms i Clara i Robert Schumann és fonamental per entendre el romanticisme musical alemany.
El 30 de novembre a l'Auditori, les seves obres protagonitzaran el concert de cambra amb el trio Da Vinci i la violista Sara Ferrandez.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos. Tornem a omplir el rebost de qui més ho necessita.
El 25 i 26 de novembre torna el Gran Recapte. Tornem a omplir les caixes de solidaritat.
Dona aliments o fes un donatiu a granrecapte.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Propostes en xarxa.
Barraques, forns, sínies, fonts, marges, tines... Molts d'aquests elements a casa nostra estan protegits com a béns culturals d'interès local o nacional. Alguns són zones d'interès etnològic i d'altres es troben en parcs naturals o altres espais protegits. Tot un patrimoni rural de pedra seca que té en comú aquesta arquitectura tradicional tan predominant i identitària. Però no tots són flors i violes. L'ofici de marger està desapareixent i cada vegada es coneix menys aquesta tècnica constructiva. Per posar-la en valor i protegir-la, torna la Setmana de la Pedra Seca. Aquest 2022 fa 4 anys que la tècnica de la pedra seca va ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, una efemèride que coincideix amb la tercera edició de la Setmana de la Pedra Seca. S'impulsa des del Segrià, en concret des de Torrebesses. I del 25 de novembre al 4 de desembre escampa una trentena d'activitats arreu del territori per visibilitzar i donar prestigi al patrimoni, l'ofici i la tècnica. Tallers, visites, exposicions, presentacions de llibres, rutes, xerrades... Tot un conjunt de propostes per a tots els públics. Del 25 de novembre al 4 de desembre, tercera Setmana de la Pedra Seca des de Torrebesses. Trobareu tota la informació sobre aquesta tècnica i les activitats que es reparteixen pel territori al web setmanapedraseca.cat.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. El Tribunal Superior de Justícia absol els membres de la mesa del Parlament encapçalada per Roger Torrent per haver tramitat propostes sobre l'autodeterminació i contra la monarquia el 2019. Acusats de desobediència s'enfrontaven a penes d'inhabilitació i multes. Dos dels acusats, Josep Costa i Eusebi Camp de Pedrós, han anunciat un recurs perquè volen que una instància judicial superior reconegui la inviolabilitat del Parlament. En canvi, la sentència ha estat celebrada per Roger Torrent des del Parlament, on avui hi ha ple. L'expresident del Parlament i ara conseller d'Empresa i Treball ho considera una bona notícia perquè així es preserva la llibertat d'expressió.
És bona pel Parlament de Catalunya, és una bona notícia per processos ja oberts, però sobretot també és una molt bona notícia per futures meses, que no pot ser que hagin de fer la seva activitat ordinària sota l'espasa de Damocles de la judicialització permanent.
La notícia de l'absolució ha arribat enmig de la sessió de control del govern i la vicepresidenta del Parlament en funcions de presidenta, Alba Vergés, ho ha notificat i celebrat alhora